Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és divendres, dia 11 d'octubre, i obrim destacant que el Consell Comarcal de la Noguera ha aprovat per unanimitat en el ple celebrat aquest dijous una moció per crear un refugi d'animals comarcal. Aquesta moció va ser presentada finalment de forma conjunta pels quatre grups polítics que conformen el ple, tots a favor de la creació d'aquest nou equipament. Obrim avui parlant del Consell Comarcal, de la moció, del ple celebrat ahir, però també els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. També avui els expliquem que entitats ecologistes i contràries a les centrals de biogàs exigeixen posar límits a la pluja de macroprojectes d'aquest tipus de plantes per no convertir Ponent, diuen, en un abocador. També alerten que es pot arribar a tractar 3.700.000 tones de residus anuals. També avui expliquem que Trànsit activa una pàgina web per repassar la normativa i consells de seguretat en la conducció de patinets elèctrics. D'altra banda, reivindiquen a Lleida millores per combatre l'estigma de les persones amb trastorn de salut mental en l'àmbit laboral. El Parc Astronòmic del Montsec, testimoni de les aurores boreals, un espectacle celeste únic que es pot veure aquests dies. El fenomen poc comú en latituds tan baixes com la de Catalunya s'ha pogut observar aquesta passada nit. D'altra banda, també destacarem avui que el balaguerí Pau Culleré publica el seu primer senzill després del seu pas pel programa Eufòria. En el bloc d'agenda recordarem que l'àrea de cultura de la Paeria organitza aquesta tarda un taller per aprendre a ballar la galop. Es fa a les 5 al casal La Palla Bacara. També aquesta tarda es presenta a la sala d'actes de la Casa de la Paeria l'exposició Dialogant amb la Terra, pageses balaguerines, testimonis d'un món que se'ns escapa. I també a nivell local parlarem dels actes del Fòrum Espais d'Art Contemporani perquè continuen aquest dissabte amb una acció comunitària a partir de les 10 del matí. A la tarda a la plaça Comte d'Urgell se celebrarà un concert i també hi haurà l'actuació del selector sonor Mr. Skyhook. I també recordarem que la sala La Mercantil acull al seu escenari aquest cap de setmana l'obra de teatre Una dona sense nom, des d'avui divendres, de fet, i fins diumenge. I a nivell comarcal, avui parlarem de les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren des d'avui fins al dia 13, també de l'actuació de Cris Juanico al cicle Música sota les estrelles del Parc Astronòmic del Montsec aquest dissabte i també recordarem que es fa el Mercat del Montsec Artesa de Segre, entre altres esdeveniments que recordarem, que repassarem en el bloc d'agenda d'aquest cap de setmana, abans, però, de la secció esportiva que avui, en la qual avui abordarem els següents continguts.
Parlarem de futbol, del primer equip del Club Futbol Balaguer que visita aquest diumenge el camp de l'Igualada, un equip que, tot i el seu nivell, ha tingut un mal inici de temporada. A la preferent juvenil, el Balaguer rebrà dissabte al Terrassa. També tindrem espai pel bàsquet. El Q2 Consultors del Club Bàsquet Balaguer juga aquest dissabte com a local el 1 d'octubre de Balaguer contra el Tarragona Bàsquet. Ho farà amb la intenció de trencar la ratxa negativa. El Teixidor Associat serà el que jugarà com a visitant a la pista dels Cedis de la Seu. I explicarem també que el sènior masculí del Club Voleibol Balaguer visita aquest dissabte a la tarda en camp, amb la intenció de mantenir el bon ritme i la imbatibilitat. Els rivals són tercers classificats, un per sota dels balaguerins, però tenen una jornada encara pendent.
El Consell Comarcal de la Noguera va aprovar per unanimitat en el ple celebrat ahir dijous una moció per crear un refugi d'animals comarcal. Aquesta moció va ser presentada finalment de forma conjunta pels quatre grups polítics que conformen el ple, tots a favor de la creació d'aquest nou equipament.
Els acords adoptats amb l'aprovació de la moció preveuen crear una comissió tècnica de treball formada per representants de les diferents administracions implicades, que estudiï l'opció òptima per a la creació d'un refugi d'animals comarcal, analitzant els refugis ja existents, com el de Balaguer i Foradada o els de nova creació. El passat dimarts, el portavó de candidatura de Progrés al Consell Comarcal, Jesús Cienfuegos, parlava precisament a Ràdio Balaguer de la possibilitat d'aprofitar les instal·lacions del refugi d'animals de la capital per donar cobertura a tots els gossos de la Noguera, amb la implicació de l'ens comarcal.
Nosaltres el que diem és que podem aprofitar les instal·lacions que ja existeixen aquí a la comarca, que és a Balaguer, és el refugi municipal, a nivell de gestió municipal, com que aquest estiu hem vist la sobresaturació que ha tingut el refugi i que hi havia molts gossos que venien d'altres municipis del costat, veiem oportú aprofitar aquest recurs, centralitzar allí la inversió i poder dinamitzar aquest espai de forma comarcal, no sol municipal. Que fos comarcal significaria que qualsevol gos de la comarca podria ser acollit dintre del refugi. Ara mateix, a ser municipal, quan te venen gossos d'altres municipis, tenim molt difícil perquè ara mateix s'està destinant sols recursos municipals per poder mantenir aquesta instal·lació. Llavors, el que s'intenta és optimitzar la despesa pública. El Consell Comarcal és l'entitat pública que té que canalitzar aquesta problemàtica.
La comissió que es crearà properament redactarà un informe tècnic i econòmic que avaluï la viabilitat del projecte, els costos associats i el possible cronograma d'execució. D'acord amb aquest informe, es crearà una partida pressupostària específica al Consell Comarcal i s'establiran convenis de col·laboració amb associacions protectores d'animals per a la gestió del centre, per tal d'aprofitar la seva experiència i coneixement en l'àrea del benestar animal. També es preveuen impulsar campanyes de conscienciació ciutadana sobre la importància de l'adopció responsable i el respecte cap als animals.
I canviem de qüestió, anem a altres temes també d'interès. Les entitats Ipcena, Assemblea Pagesa, Plataforma, Aturem, la incineradora de Juneda i Pobles Vius exigeixen posar límits a la pluja de macroprojectes de plantes de biogàs que volen instal·lar-se, diuen, a les comarques de Ponent. Calculen que hi ha 26 projectes en diferents fases de tramitació que poden arribar a tractar fins a 3.700.000 tones de residus anuals, 32 projectes i 4 milions i mig de tones si es tenen en compte també els de la franja. Ho veuen sobredimensionat i per això reclamen obrir un debat per establir un límit de plantes i també una moratòria en l'aprovació de nous expedients. Critiquen també que no hi hagi una planificació territorial que estableixi límits i també criteris a la implantació de plantes de biogàs. Gerard Batalla és membre de Pobles Vius.
No és exhaustiu, segurament n'hi ha més, però imagineu-vos que s'estan desenvolupant 32 projectes de biogàs sense que hi hagi cap planificació ni cap criteri establert de forma pública per a la implantació d'aquestes tecnologies. No? Això ens pot situar en poc temps, amb 4 milions i mig de tones anuals que haguem de gestionar en aquest territori. La major part d'elles se'ls haurà de buscar un destí que en els plans en els projectes ni tan sols se defineix què passarà amb els subproductes d'aquestes infraestructures una vegada hagin passat pel procés de fabricació de gas. No? Per tant, una de les primeres coses que venim aquí a dir en conjunt és que hi ha d'haver una moratòria, hi ha d'haver aquest debat social i s'han de clarificar les necessitats reals d'aquesta tecnologia. Quantes centrals poden acollir cada comarca, quins volums pot acollir cada comarca, quines són les distàncies màximes que poden fer els residus perquè puguem considerar això una energia sostenible i que redueix emissions, i finalment, quin és el nombre de residus màxims no locals que estem disposats a acceptar com a territori i que vagi parant aquestes infraestructures. Això són debats que no s'han fet i que s'han de fer. Per això, mentrestant, el que voldríem és que tant urbanisme com medi ambient, com el govern en general, obrís un procés de debat, però que no es continuen aprovant projectes o no es continuen tramitant projectes mentrestant, no?
Les quatre entitats consideren també que els projectes que hi ha damunt la taula estan sobredimensionats i que darrere el pretext de tractar dejeccions ramaderes de granges de la zona hi ha l'objectiu de tractar-hi altres residus provenents de punts més llunyans. A més, Gerard Batalla ha posat en dubte que els ramaders paguin per portar els purins a aquestes plantes, ja que els necessiten, diu, per adobar camps de conreu.
Això és una bombolla, no existeixen, no estan disponibles aquests recursos a nivell local, perquè sí que hi ha purins, sí que hi ha fems, però que existeixen al territori no vol dir que estiguin lliures i que no s'estiguin utilitzant i que no es continuïn utilitzant. Això és molt important. L'única justificació que utilitza l'estratègia catalana del biogàs és que en un territori hi ha purins i d'això, i que per tant aquí col·locarem aquestes infraestructures. Però aquests purins, el més probable és que no acabin anant aquí, perquè en el context actual els pagesos els necessiten per adobar, i els fems igual. Quins són els purins i els fems que aniran a parar aquestes plantes probablement? Els excedents, els que s'obrin, que n'hi ha, de gent que no ha fet bé les coses que han ampliat granges sense tenir terra disponible i ha falsejat els plans de dejeccions, i aquesta gent són els primers interessats dins dels ramaders. Però això és una part del col·lectiu ramader molt petit. En realitat, els ramaders no pagaran per portar a tractar això quan poden aplicar-los dins els límits legals a això. Aquesta és la realitat. Això és una imatge de realitat de lo que passarà. Per tant, aquestes fàbriques, al final, el futur d'aquestes fàbriques és acabar tractant, probablement, com ha passat amb Tracjusa, una gamma de residus molt més àmplia que no és la que s'està plantejant ara mateix, no?
El projecte més gran dels plantejats a Ponent és el de la Sentiu de Sió, el de la Sentiu Bioenergy, ubicat a la Sentiu, com dèiem, de Sió, aquí a la comarca de la Noguera, que preveu convertir fins a 450.000 tones de dejeccions anuals en biometà. Pobles Vius ho considera un projecte de dimensions faraòniques i un atemptat urbanístic i paisatgístic, asseguren, sobre un sòl agrari de primera qualitat, i assenyalen que fins la data la firma que la promou no ha acreditat que tingui aquestes tones de purins. També denuncia que la firma ha inflat les dades d'ocupació de la central a propòsit de fer-los coincidir amb els criteris perquè pugui ser declarat projecte estratègic i d'interès públic, una consideració que permet obtenir avantatges administratius i facilitar l'expropiació de terrenys. L'entitat ha alertat també que l'empresa està cercant purins a com a mínim 25 quilòmetres de distància quan havia anunciat que provindrien de granges ubicades a un radi de 15 quilòmetres. L'empresa va anunciar dimecres que rebut el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme i que espera iniciar la construcció de la instal·lació l'any que ve. Pobles Vius, però, assenyala que aquests anuncis són falsos i que simplement el projecte està en fase d'aprovació provisional, la qual cosa significa que s'obre un període de 45 dies perquè afectats i organismes puguin donar la seva opinió. En aquest sentit, asseguren que a la macrocentral de la Sentiu li queda un llarg camí en la seva autorització que difícilment acabarà abans de l'any 2026. L'entitat també ha qualificat d'escandalós que l'empresa que impulsa el projecte, de la qual té seu a Madrid, rebi una ajuda de 4 milions i mig d'euros del Departament d'Agricultura. Anem a altres temes. El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous una proposició no de llei del PSOE que insta el govern espanyol a reduir la taxa d'alcohol permesa a tots els conductors de vehicles a un màxim de 0,2 grams per litre o 0,1 mil·lígrams per litre d'aire expel·lit. Actualment el límit se situa en els 0,5 grams per litre de sang i en els 0,25 mil·lígrams per litre d'aire expel·lit.
La iniciativa recorda que l'alcohol constitueix un dels principals factors de risc en la conducció de vehicles i que un 32,7% dels conductors morts en accident l'any 2023 presentaven taxes d'alcoholèmia positiva, segons l'informe de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, amb dades sobre 862 conductors. Segons el text, les investigacions deixen clar que a partir del 0,3 grams d'alcohol en litre de sang i especialment fins al 0,5 grams per litre, els límits legals actuals a l'Estat, el risc d'accident es pot multiplicar per 2 o fins i tot per 3. Per tant, segons el text, hi ha motius científics per defensar una reducció de la taxa d'alcoholèmia de forma generalitzada i a tots els conductors fins al 0,2 grams per litre. La proposició no de llei del PSOE busca estendre la filosofia de la campanya del Ministeri de l'Interior respecte al fet que només un consum zero és segur. Segons els socialistes, cal superar la idea estesa que un consum moderat és acceptable i està permès i que només els excessos estan prohibits. D'aquesta manera, segons el text, s'establiria una mateixa taxa per a tots els conductors, independentment de la categoria o antiguitat del seu permís, i s'eliminarien els problemes de comunicació o confusió que suposa tenir normes diferenciades entre conductors novells i professionals. El canvi equipararia l'Estat a països com Noruega o Suècia, on la taxa d'alcohol és de 0,2 grams per litre i disposaria de suport ciutadà perquè, segons el text, l'enquesta europea ESRA3, feta a 29 països, conclou que el 72,3% dels espanyols manifesten un nivell de suport alt a la taxa zero i hi ha una petició expressa en aquest sentit per part de diverses organitzacions socials i científiques.
I parlem ara del Servei Català de Trànsit perquè ha activat una pàgina web per repassar la normativa que regeix la conducció dels patinets elèctrics i també perquè els usuaris segueixin les indicacions bàsiques per circular amb seguretat. Es tracta d'una pàgina interactiva en què l'usuari de patinet elèctric pot posar a prova els seus coneixements dels senyals i normes de circulació, així com també dels principals elements del vehicle i quin és l'equipament aconsellable. A través de vídeos amb preguntes, Trànsit proposa un recorregut interactiu que reparteix en tres seccions, l'anomenada Ens informem, Ens preparem i Ens movem. Al final de cada secció, l'usuari veurà la puntuació que ha obtingut i podrà repetir l'activitat per millorar els resultats. Aquest és un material especialment indicat per a centres educatius, tot i que Trànsit recomana aquest recurs també per a tots els conductors de patinet elèctric. La proliferació dels vehicles de mobilitat personal ha crescut exponencialment els últims anys i, paral·lelament, la sinistralitat associada a aquest tipus de vehicles. L'any passat, el Servei Català de Trànsit ja va elaborar una ordenança model per regular els patinets elèctrics a Catalunya, en la qual s'harmonitzaven les diferents normatives municipals amb la finalitat d'esdevenir una guia per als ajuntaments en matèria de vehicles de mobilitat personal. I pel que fa al món agrari, avui parlem de l'inici de la campanya de la flor d'hivern, la darrera varietat de pera que es cull. La recol·lecció de fruit a les comarques de Ponent arriba als 8 mesos i és una de les més llargues de tot l'estat.
S'arriba així a la recta final de la campanya de la fruita, on les properes setmanes es colliran les últimes varietats de poma, com són l'Estory, Fuji i Pink Lady. El president de SAS a Lleida, Pere Roquer, ha destacat que un any més s'ha demostrat que la campanya ha durat més de 8 mesos i, per tant, es consolida com una de les més llargues de l'estat espanyol, amb més de 20.000 llocs de treball que li donen cobertura. La varietat de pera flor d'hivern és molt apreciada als mercats interiors i amb uns volums de qualitat bons, donat que enguany la sequera no ha estat tan agreujada com el 2023. Així ho ha explicat Pere Roquer.
La varietat de pera flor d'hivern és l'última pera que recollís a les comarques de Lleida, on les properes setmanes es recollirà les últimes varietats de poma, com són l'Estory, Fuji i Pink Lady, i on un any més demostra la campanya de fruticultura de Lleida de que dura durant 8 mesos, des del mes d'abril, amb les primeres aclarides, cireres, aurecocs, fruita d'os i després fruita de llavor, i on se garanteix que aquests més de 20.000 llocs de treball que donen cobertura a la campanya de la fruita de Lleida és una de les més llargues i amb més contractació que té, en aquest cas, tot l'estat. La varietat de flor d'hivern té la peculiaritat de que és una pera molt apreciada als mercats, sobretot interiors, i amb uns volúmens de qualitat extraordinari, donat també que aquest any en diferents parts de les comarques de Lleida l'efecte de la sequera provinent de l'any 2023 no ha sigut tan agreujat com l'any 2023 pròpiament.
La campanya de la fruita Ponent va començar a l'abril amb les primeres aclarides de la fruita d'os i després de llavors. A partir de finals de maig es van començar a collir les primeres varietats d'albercocs per seguir amb les nectarines, paraguaians i préssecs. Al juliol es comença la pera blanquilla i a partir de l'agost altres varietats com la poma gala i la pera conference. Al setembre predomina la poma gala i a partir de l'octubre s'acaba amb les darreres varietats fins a la finalitzar la campanya, abans del novembre.
I parlem ara de la taula de salut mental Lleida-Segrià i entitats del tercer sector, com Salut Mental Ponent, el Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida i la Fundació Ilercis, perquè han reivindicat la necessitat de combatre l'estigma de les persones amb trastorn de salut mental en l'àmbit laboral.
L'esdeveniment, que ha servit per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental aquest dijous, dia 10 d'octubre, ha donat el tret de sortida amb la lectura d'un manifest per reclamar una cultura laboral inclusiva i mesures per garantir l'accés al treball. Sota el lema "És l'hora de prioritzar la salut mental a la feina", l'acte també ha comptat amb concerts de música i una obra de teatre a càrrec d'usuaris de les diferents entitats organitzadores. Malgrat que cada cop es dona més visibilitat a l'àmbit de la salut mental, encara persisteix l'estigma cap a les persones que pateixen algun tipus de trastorn o malaltia, segons ha apuntat la presidenta de l'Associació Salut Mental Ponent, Maite Josa. En aquest sentit, Josa ha explicat que hi ha persones que causen baixa a la feina i no diuen que és degut a un tema de salut mental, mentre que també hi ha pacients diagnosticats que no tenen accés a un treball digne. A més, Josa ha alertat que des de l'associació atenen cada cop més consultes sobre aquest àmbit. El manifest també ha denunciat les càrregues de treball excessives i sense els recursos adequats i ha destacat la necessitat de crear entorns laborals de confiança, amb flexibilitat horària i espais de cura. En aquest sentit, Josa ha recordat que l'estrès i la pressió a la feina, així com la impossibilitat de conciliació laboral, també són motius d'una mala salut mental.
I anem ara fins al Parc Astronòmic del Montsec perquè ha estat testimoni de les aurores boreals aquesta passada nit, un espectacle celeste únic. És un fenomen poc comú en latituds tan baixes com la de Catalunya, però que avui s'ha pogut veure. Aquesta nit, doncs, el cel s'ha il·luminat amb aquest fenomen, les aurores boreals, i el Parc Astronòmic, situat en una zona privilegiada amb mínima contaminació lumínica, ha estat un dels millors llocs on s'han pogut observar. Aquest fenomen poc comú en latituds tan baixes com la de Catalunya, dèiem, és conseqüència d'una forta activitat solar que està enviant partícules carregades cap a la Terra. Aquestes partícules interactuen amb l'atmosfera terrestre i creen les impressionants llums de colors que caracteritzen les aurores boreals. Tot i que es tracta d'un fenomen molt excepcional, també es va poder apreciar des del Parc Astronòmic del Montsec el passat mes de maig, moment en què es va registrar l'aurora boreal més important des de fa més d'un segle i mig. Les aurores boreals són un espectacle de llums naturals que es produeixen al cel nocturn, principalment a les regions polars. El sol emet partícules carregades que viatgen per l'espai i que formen el vent solar. Quan aquestes xoquen amb l'atmosfera terrestre, exciten els àtoms de gasos com l'oxigen i el nitrogen. En tornar al seu estat normal, aquests àtoms alliberen energia en forma de llum, creant les fascinants cortines de colors que veiem a les aurores. Després d'estrenar-se al Festival de Temporada Alta de Girona, una dona sense nom torna aquest cap de setmana, des d'avui fins diumenge, a la sala La Mercantil de Balaguer.
Una dona sense nom narra la història d'una dona que viu al carrer i arriba a un alberg per a persones sense llar. En Toni, el treballador social que l'atén, intenta convencer-la de quedar-se. En Toni fa un esforç per continuar treballant i mantenir-se lúcid, tot i que està en un moment personal molt complicat. A poc a poc, en Toni i la dona van teixint una relació de complicitat improbable, feta gairebé a contracor, que culmina amb un desenllaç radical i inesperat per a tots dos. Aquesta obra es tracta de la segona producció gran feta des de La Mercantil. El projecte sorgeix de l'encàrrec de la Sala Mercantil al dramaturg Ferran Joan Miquel, descobrir i dirigir una obra expressament creada per a ser produïda per la Sala Mercantil. Ho explica Javier Lázaro, responsable de la sala, que diu que la temàtica vol parlar sobre els prejudicis envers la gent que viu al carrer.
La segona producció que fem gran aquí a casa nostra, La Mercantil, la primera va ser Samurai fa 2 anys i ara estrenem Una dona sense nom. La dramatúrgia i la direcció és del mateix autor i director, Ferran Joan Miquel, que ja ens va fer el Samurai, i estan molt contents i amb moltes ganes de repetir. La temàtica, bàsicament, és el tema dels prejudicis, de la gent que viu al carrer, i també hi ha un tema, com sempre, que toquem nosaltres, del tema adolescent, com vam fer també al Samurai, i també farem també un tema d'adolescència, des de la perspectiva també de la gent de nostra edat, una adolescència des de la gent de nostra edat, en aquest cas el que Toni té una filla adolescent, i ja veurem què passa amb ella.
Javier Lázaro ha explicat també que s'intenta tractar de nou la temàtica social des d'un punt de vista adolescent, però allunyant-se de l'entorn de l'institut que mostrava la primera producció i abordant el treball social. Lázaro explica que el text ha estat guanyador del 4th Premi de Dramatúrgia Àngels Poch de la ciutat de Terrassa, fet que mostra que ha agradat.
A nosaltres ja saps que ens agrada molt la temàtica social, des de diferents punts de vista, lògicament. No? Hem intentat, sobretot, no repetir el que és Samurai i de fet, allunyar-nos de lo que és la temàtica samurai, de l'institut, i anem a un treball social, a un treballador social i una dona al carrer, i gent que viu al carrer. Està molt ben tractada, de fet el text ha guanyat un premi de dramatúrgia també, un premi de la ciutat de Terrassa, va guanyar un premi de dramatúrgia, o sigui que ja el text agrada, oficialment agrada, i bueno, continuem amb aquesta línia que ens agrada tant a nosaltres també.
La producció es va estrenar el diumenge passat al Festival Temporada Alta de Girona i la valoració és més que positiva, per l'èxit d'assistència així com per les bones crítiques rebudes per la posada en escena.
Mira, estem molt contents amb la producció. Van estrenar el diumenge passat a Temporada Alta a Girona i va anar molt bé, van omplir de gom a gom la sala, la Planeta, i la gent molt contenta també amb la posada en escena. He de dir, he de destacar que l'escenografia, la posada en escena, les llums, van agradar moltíssim. I ara molt contents de portar-la ja a casa nostra.
En total es faran 3 representacions d'aquesta funció. Aquest divendres a les 9 de la nit, el dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Es pot trobar més informació i compra entrades al web salamercantil.cat.
Parlem ara de música, com sentim, concretament del balagueri Pau Culleré, perquè ha publicat el seu primer senzill després del seu pas pel programa Eufòria de TV3. Crec que t'abraçaré és el primer single que surt a la llum després del seu pas per aquest programa. En l'actualitat combina la seva faceta com a creador i intèrpret amb els estudis del grau superior de songwriting que cursa a l'ESAM Taller de Músics. Pau Culleré ha publicat diferents temes a les plataformes, tant en català com en castellà. Volaremos, Xampú o Voldria, aquest darrer, en col·laboració amb Gerard Taledo. Crec que t'abraçaré és una peça intimista que va néixer sent una cançó que expressava les dificultats d'un amor a distància, però va acabar transcendint aquest sentit i sent reinterpretada per expressar la idea que sentir-se llunyà i distant d'un mateix provoca un sentiment de buidor i d'enyorança molt semblant al desamor. El tema acaba posant de manifest la necessitat, abans que res, d'abraçar-se a un mateix en el sentit de descobrir-se, acceptar-se i gaudir de la pròpia essència. Sens dubte, aquesta reinterpretació té molt a veure amb les vivències que l'artista ha experimentat en l'últim any. A nivell sonor, aquest tema es posiciona entre una varietat d'estils musicals, com ara el pop o l'indie, i es nodreix de referències de la música catalana més actual, les guitarres elèctriques o la percussió que s'hi poden apreciar duent un ritme tranquil que defineix la peça com una balada. El joc entre cors i sintetitzadors ofereix també la profunditat que l'autor vol plasmar en la idea principal del single, l'Esperança. La cançó s'estrena amb un videoclip rodat a les Terres de Ponent. La localització juga amb espais abandonats plens de contrastos de llum i foscor com la història que narra la pròpia cançó. Ganes de saber com és. I dit això, donem ara pas al bloc d'agenda d'aquest cap de setmana. Repassem diferents esdeveniments d'aquest cap de setmana, no només a Balaguer, sinó també a la comarca de la Noguera, i acabarem, com és habitual, amb la secció esportiva. La nostàlgia de la
sola. Aquest divendres es presenta a la sala d'actes de l'Ajuntament de Balaguer l'exposició Dialogant amb la Terra, pageses balaguerines, testimonis d'un món que se'ns escapa. La mostra està formada per fotografies i relats de vida de 5 dones de Balaguer vinculades al món rural i s'ha dut a terme conjuntament amb la revista La Mira. A cada text l'acompanya el retrat de cada una d'elles, els quals va ser realitzats pel fotoperiodista Jordi Borràs. Les 5 primeres composicions d'imatge i text se situaran en diversos espais de la ciutat. Des de la Paeria es pretén posar en valor a les dones del món rural amb aquest projecte i es preveu anar-hi incorporant i anar construint aquest recorregut vinculat a la memòria d'un temps que se'ns escapa. L'acte de presentació, que tindrà lloc aquest divendres a 8:45 del vespre a la sala d'actes de la Casa de la Paeria, es presentaran les 5 primeres dones escollides i comptarà també amb l'actuació del grup musical Carregades de Romansos.
De l'11 al 13 d'octubre tornen les Jornades Europees de Patrimoni. A la Noguera són 13 les activitats proposades, des de portes obertes a visites guiades i activitats de recuperació descoberta. Pel que fa a Balaguer, el Museu de la Noguera ha programat un recorregut guiat per la ciutat de Balaguer per descobrir els vestigis dels principals monuments desapareguts, amb l'objectiu de treure'ls de l'oblit i de reflexionar sobre com els processos històrics influeixen en la conservació del nostre passat. Aquesta es farà aquest divendres a les 7 de la tarda i amb sortida des del Museu de la Noguera.
Els actes del Forma Espais d'Art Contemporani seguiran aquest dissabte, dia 12 d'octubre, amb l'acció comunitària que queda guardat a la memòria quan tot va acabar, a càrrec d'Anna Gandara i Clara Aguilar, i se sortirà des del Museu de Noguera a les 10 del matí. Per aquesta proposta es farà una crida a la ciutadania a participar. Ja a 8:15 del vespre, a la plaça Comtes d'Urgell, se celebrarà un concert a càrrec de Tarkin i seguidament l'actuació del sector... I seguidament l'actuació del selector sonor Mr. Skyhawk, activitat organitzada en col·laboració amb la Fundació Margarida de Montferrato. Ja diumenge, dia 13, a les 11 del matí, igual que la resta de diumenges, mentre duri l'esdeveniment, s'oferiran visites guiades gratuïtes en la que es podran visitar les diferents instal·lacions del Forma Balaguer. La sortida es fa a les 11 del matí des del Museu de la Noguera. L'àrea dels serveis socials del Consell Comarcal de Noguera organitza una nova edició de la Fira d'Entitats de Balaguer. Serà aquest proper diumenge durant tot el matí a la plaça Mercadal. La Fira d'Entitats és una trobada d'entitats que enforteix els vincles entre elles, obre vies de col·laboració, descobreix llocs comuns i també permet als ciutadans conèixer de primera mà les diferents entitats i quines activitats porten a terme. Enguany hi participaran més d'una 50ena d'entitats del municipi de caire social, de lleure, cultural, salut, drets civils, diversitat, col·lectius d'immigrants, etc. Pel que fa al format de la fira, hi continua havent l'espai de les parades informatives de les entitats, que oferiran participació interactiva a les persones visitants, a més de l'espai altaveu amb un escenari i diferents actuacions musicals. Com a cluenda de la fira d'entitats hi haurà la tradicional Ballada del Miracle amb la cobla Reus Jove, organitzada pel col·lectiu sardanista de Balaguer.
Recordem que es poden visitar també els monuments de la ciutat, fer un recorregut per les muralles, el claustre de Sant Domènec, el parc arqueològic del Pla del Matà, el santuari del Sant Cris o el castell Formós, on hi ha l'audiovisual Sàvies i Guerrers el segon diumenge de cada mes. També es pot visitar l'església de Santa Maria. En aquest cas, el diumenge darrer de cada mes s'hi fan visites guiades dins de l'activitat Fars de Ponent. I el primer diumenge de cada mes les visites guiades són a l'Església de les Franqueses.
Una altra activitat turística és la que ens ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza l'activitat Iniciació al Recercador. Un taller de recercador als safarejos de l'equipament. Al final del taller, els participants es poden endur totes les palletes d'or que trobin. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web del museu, museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat i al telèfon 973-44-86-68.
I arriba al cinema Balaguer la projecció de la nova pel·lícula del Joker.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo.
Després de crear el caos, Arthur Fleck ha estat internat a Arkham en espera de judici pels seus crims com a Joker. Mentre juga amb la seva doble identitat, l'Arthur no només topa amb l'amor veritable, sinó que també descobreix la música que sempre ha estat dins seu. Aquesta pel·lícula es pot veure aquest cap de setmana i també el dilluns, de dia 14, dia de l'espectador. Trobareu més informació, horaris i la venda d'entrades a la web circusa.com.
Iniciem el repàs a comarca i ho fem parlant que de l'11 al 13 d'octubre tornen les Jornades Europees del Patrimoni a la comarca de la Noguera. Són 13 les activitats proposades des de portes obertes a visites guiades i activitats de recuperació o descoberta.
A Age es fan dues propostes. El dissabte al matí es recupera un tram de la Séquia i diumenge al migdia hi haurà portes obertes al conjunt monumental i històric de la Col·legiata de Sant Pere.
També hi haurà visites i portes obertes a la Tiurana Monumental cada dia al migdia i amb reserva al telèfon 973-05-60-46 al monestir de Santa Maria de Gualter, Església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre, amb reserva al telèfon 973-460234 i al Museu Francesc Bonconte de Pons al matí del divendres.
Pel que fa a activitats experiencials, a l'Espai Transmissor de Seró es fa diumenge un taller de sembra d'espelta i tas de pa com es feia al Neolític. A Rialp, també diumenge, la xerrada El monaquisme i la baronia de Rialp, els casos de Sant Cristòfol de Salinoves i Santa Maria de Gualter, anirà a càrrec de Climent Miró, que és historiador, i anirà seguida més de l'actuació musical de Montserrat i Santa Duo. El dissabte a la tarda es podrà visitar gratuïtament la Roca dels Bous, a Camarasa. Això sí, amb reserva prèvia al telèfon 973-420427. I a Tragó de Noguera es podrà veure, el dissabte al matí, els vestigis que queden de l'antic poble en una ruta guiada.
Finalment, també s'organitzen propostes com la lectura i interpretació de textos medievals i moderns, el diumenge a la tarda al Gerri, o una xerrada sobre el pont de la Sucrera Térmens el diumenge al matí, que acabarà amb una visita al mateix pont. Es poden consultar totes les activitats programades a la pàgina web patrimoni.gencat.cat.
Cris Joanico presenta Cançons de Xarxa aquest dissabte al Música Sota les Estrelles del Parc Astronòmic Montsec. Cançons de Xarxa és un recull de 10 cançons de tall folk i de gest popular, fetes a partir d'11 poemes de Pere Xarxa, el pseudònim en què acostumava a escriure i publicar el mestre Joan López Casanovas. Les cançons, marcadament mediterrànies, compten amb uns arranjaments i uns sons tradicionals i propers a la gent, a la terra i a la mar. Un espectacle que es presenta a l'Astronòmic en format solo acústic. Seran dos passis, a les 10 i a les 11, i inclourà també la visita al Parc Astronòmic. Les entrades són al preu de 20 euros i es poden trobar a la web parcastronomic.cat.
Diumenge té lloc la històrica Festa Major del Castell del Remei. Com cada any, el tradicional toc de sirena de la finca marcarà a les 10 del matí l'inici de la celebració. Així es dona el dret de sortida al mercat d'artesania de productes de proximitat, a les passejades en carruatge de cavalls, als jocs tradicionals i activitats infantils, a més de les firetes del Castell del Remei. I una exhibició i pilotatge d'aeromodelisme i modelisme naval, a més de les terrasses de bar i les degustacions de vins del cellers Tomàs Cusine. A 10:45 tindrà lloc el pregó de festa a càrrec de la periodista Anna Gómez Marsol i seguidament es farà la missa solemne. A les 12, la cercavila al voltant de la Casa Palau amb la colla gegantera i grallera de Balaguer, animat pels bombollers de Cervera, marcarà el senyal a la Cobla Tàrrega per a començar la ballada i audició de sardanes, on es podrà prendre l'aperitiu i a la una al carrer Major, el grup musical El Veïnat començarà el seu concert per amenitzar el dinar popular.
I Artesa de Segre ha reprès el mercat de proximitat, ara sota el nom de Mercat del Montsec. Aquest mercat està especialitzat i se celebra dins del mercat setmanal, però està dedicat específicament a la gastronomia local, als productes de temporada i a les propostes d'oci per a tots els públics. El Mercat de Montsec, doncs, se celebrarà el segon diumenge de cada mes, des d'octubre i fins a maig, durant el matí, al Centre Històric d'Artesa de Segre. Cada edició comptarà amb parades d'artesania, amb activitats com tallers, presentacions de llibres, propostes musicals i vermuts per dinamitzar la jornada. Aquest diumenge, concretament, hi trobareu un taller de melmelada de fruites de temporada. Serà a les 11 del matí. I, seguidament, la presentació del llibre Sent una proposta és serralada del Montsec, concretament a 2:15 del migdia.
I a Castelló de Farfanya s'homenatja aquest diumenge la seva gent gran. L'associació La Humanitària ha organitzat diversos actes per homenatjar els veïns i veïnes del municipi que aquest any fan els 80 anys. La jornada festiva començarà a 2:15 a la plaça Major amb un esmorzar popular amb xocolata desfeta i coca de sucre i seguidament tindrà lloc l'actuació a la mateixa plaça de la colla bastonera L'Arreu de Mollerussa. A les 2, al local polivalent, se celebrarà el dinar de l'entitat i de cara a la tarda, a les 5, tindrà lloc un emotiu homenatge als socis i socis nascuts l'any 1944, seguit d'un concert amb la violoncel·lista Núria Conangla, que interpretarà música dels anys 80, 90 i bandes sonores de pel·lícules.
I aquest diumenge a les 12 del migdia tindrà lloc el desè concert d'orgue del Monestir de les Avellanes, un esdeveniment inclòs dins del 26è Festival de Música de Tardor d'Orgues de Ponent, un concert que es farà a l'església del Monestir i que serà amb entrada gratuïta. Sota el títol Elevació Sonora, concert sacre, anirà a càrrec d'un cor femení, Auditex Audi, dirigit per Montserrat Oliveras i amb l'acompanyament de Lorient Santana a l'orgue. El programa inclourà una selecció d'obres de música sacra amb peces de Can Gregorià i amb composicions de Johann Sebastian Bach, Franz Liszt i Pau Casals, entre d'altres.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant de futbol fent la prèvia del cap de setmana. El Club Futbol Balaguer disposarà aquest diumenge d'una nova oportunitat per seguir imbatut, desplaçant-se a jugar al camp de l'Igualada. El Balaguer hi arriba amb el bon moment, amb les dues últimes victòries i sent el tercer classificat. Els de l'Anoia no han signat un bon inici de temporada i són penúltims, havent fet només un empat l'última jornada i perdut els dos primers partits. Aquest encontre jugarà, com dèiem, al camp d'Igualada a les 6 de la tarda del diumenge. Pel que fa a l'Artesa de Segre, la mateixa categoria, rebrà diumenge a les 5 al Juneda. Ho farà amb la intenció de deixar de ser el cué, puntuant contra un equip de la part mitja i esperant que el Balaguer guanyi a l'Igualada per sortir d'aquesta última posició. A la preferent juvenil, el Balaguer tindrà oportunitat de jugar a casa. Serà dissabte, a les 6 de la tarda. Ho farà rebent al Fundació Terrassa Futbol Club 1906. Una bona oportunitat per escalar algunes posicions, imposant-se amb un equip que actualment és el cué. I parlem també de bàsquet, perquè aquest cap de setmana el Q2 Consultors, l'equip femení del Club Bàsquet Balaguer, serà qui jugarà dissabte davant de l'afició. Les balaguerines intentaran aconseguir la primera victòria de la temporada i ho faran contra el Tarragona Bàsquet. Serà per aprofitar el factor pista i que les tarragonines, de moment, només han guanyat quan jugaven com a locals a casa seua. Pel que fa a l'equip masculí, en canvi, jugarà com a visitant. Anirà a la pista del Cedis de la Seu d'Urgell, un dels equips de Solera, però que aquesta temporada no ha guanyat encara cap partit. Els balaguerins hi buscaran la primera victòria fora de casa. I com que aquest cap de setmana a la Tercera Nacional de Futbol Sala no hi ha competició, parlem ja directament de voleibol, perquè aquest cap de setmana els equips del Club Voleibol Balaguer afronten una jornada intensa. El dissabte començarà amb el juvenil, que jugarà contra el Sant Fruitós. Serà a les 10 del matí al pavelló Impaxa. Just després, a 3:15, serà el torn del cadet, que jugarà també contra el Sant Fruitós, amb l'objectiu de seguir sumant victòries. De fet, aquests seran els dos únics partits de voleibol que jugaran a Balaguer. Dissabte a la tarda, el sènior, el primer equip, viatjarà per jugar a Encamp, a Terres Andorranes, un partit a les 6 de la tarda. Lluitaran per mantenir el bon ritme fora de casa. L'Encamp no posarà ni molt menys les coses fàcils. I el diumenge 13 d'octubre el cadet preferent s'enfrontarà a l'Alpicat. Serà a les 10 del matí, mentre que l'infantil visitarà el Martorell Blau a 1:45 del migdia.
I entrem ara en la part final de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui divendres, dia 11 d'octubre, el diari Segre obre parlant de Rodalies de Lleida, diu que no preveu trens directes a Barcelona per la línia de Manresa. També destaca que la taxa de brossa de Lleida pujarà el 2026 fins a un mínim de 128 euros per habitatge. I una altra de les informacions d'avui és que Cervera ret homenatge a les seves campanes que compleixen 600 anys. La fotografia de portada està dedicada a les aurores boreals que s'han vist aquesta passada nit al cel de Lleida. La Paeria vol que el 55% dels desplaçaments es facin a peu, és el principal titular del diari La Mañana d'avui, que també destaca que els contraris a les plantes de biogàs insten a aturar-les. Diu també que el Montsec veu la segona aurora boreal en 5 mesos. Finalment, el Punt Avui parla en la portada d'aquest divendres dels arquitectes de cançons, músics catalans com ara San Josex, Intana, Josep Tió i Jan Sala són també arquitectes de professió o formació. Diu també que el bloc de la investidura ratifica l'acord per al singular finançament i parla també del govern que xifra en el 80% dels usuaris del pla alternatiu pel tall ferroviari. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui divendres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.